Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4. Bona tarda. Us parla Pere Joventí Balcell. Junts per Catalunya demana a Ràdio Estel que la investigació sobre els abusos sexuals a l'Església que vol tirar endavant el Parlament no es centri exclusivament en el si de l'Església, sinó que s'ampliï també a l'àmbit educatiu, esportiu i de lleure. Ho ha explicat el diputat de Junts per Catalunya, David Saldoni, a Estel Migdia.
El que diem en aquest cas és que, òbviament, doncs, una de les xacres que hi ha a la nostra societat, en aquest cas, doncs, són abusos a menors, pederàstia, per tant, diguem-ne, tot un focus que l'hem d'obrir i que hem d'analitzar ben bé què està passant i poder investigar realment el que passi en el nostre país i a la nostra societat. I, per tant, doncs, creiem que, en el cas de l'Església Catòlica, doncs, és reconegut els casos que hi ha hagut i molts dels quals estan amagats, o també en altres àmbits.
Des de Junts creu encara cal investigar tots els casos i analitzar tot plegat perquè per primer denunciar-ho i després per fer els canvis i millores perquè no torni mai a passar. Junts per Catalunya ja ha confirmat a Ràdio Estel que ha presentat una esmena al text que ha presentat Esquerra, CUP i Comuns, mentre que el PSC porta temps demanant també aquesta opció. Aquesta notícia que us avança a Ràdio Estel no ha estat ben rebuda per part de la plataforma Tolerància Zero, justament aquest matí. Han demanat crear una comissió per investigar els casos d'abusos sexuals a infantils a l'Església a Catalunya. Un grup d'activistes han manifestat que cal investigar-los a totes les institucions, però han defensat que començar pel sí de l'Església pot ser un bon punt de partida. I Espanya i Portugal posaran finalment un topall al preu màxim del gas majorista a 30 euros al megawatt hora per tal d'abaratir la factura de la llum. Ho ha confirmat la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera. Segons ha explicat el diari portuguès Público, aquesta és la proposta que han enviat a Brussel·les els dos països i que s'aplicaria a les plantes de gas, carbó i cogeneració. Ara Europa haurà d'estudiar-la al seu compromís. El compromís és analitzar-ho urgentment i s'espera que pugui aplicar-se d'aquí a 3 o 4 setmanes. A aquesta hora, ara a les 4, està previst que comenci una compareixença de la vicepresidenta econòmica Nadia Calviño parlant d'aquesta mesura al Congrés. I el topall suposarà una rebaixa dels preus que es paguen al mercat majorista de l'electricitat perquè, segons el sistema marginal que funciona a tota Europa, el preu es fixa segons l'última energia que ha entrat al sistema, que amb els preus actuals acostuma a ser la de les centrals que funcionen amb gas. I Putin veu petits avenços en les negociacions amb Ucraïna, segons Mario Draghi, per posar fi a la guerra, però considera que de moment aquest alto el foc encara no està prou madur. El primer ministre italià Mario Draghi ha explicat que va tenir una llarga trucada amb Putin i va detectar un canvi de to. El periodista Joaquín Luna, corresponsal a Ucraïna, ha explicat la situació actual al Tot anirà bé.
Hi ha una mica més de vida a la capital, una mica. Es va obrint algun negoci petit, perquè estava tot fins fa menys d'una setmana tot tancadíssim, excepte supermercats i farmàcies, i estem amb aquesta espera de veure si pugen o baixen els russos l'escala.
Tot plegat el dia en què Espanya ha confirmat que el país ja està tramitant l'estatus de protecció temporal de més de 70.000 refugiats d'Ucraïna que han arribat a casa nostra. I descontrol total, així haurien descrit els testimonis d'aquest dijous al jutjat de Tremp la situació que es van trobar a la residència Filella, on van morir 54 residents per Covid al novembre del 2020. Ho ha explicat l'advocat de les famílies afectades aquest dijous. Han declarat també en fase d'instrucció els dos Mossos d'Esquadra que es van fer càrrec de la investigació. I ara els esports en Pau Massí.
El Barça ha demanat a la UEFA que el partit que de Champions femenina de semifinals que s'ha de disputar a la Diada de Sant Jordi es jugui el divendres 22 d'abril per evitar que així coincideixi amb la Festa del Llibre. El màxim organisme europeu va anunciar que a partir de les semifinals els partits es jugarien en cap de setmana. El partit que també jugarà al Camp Nou no es pot disputar el diumenge 24 perquè l'equip masculí ha de recuperar el partit contra el Rayo Vallecano. Aquestes semifinals es disputaran entre el Barça i l'Arsenal o el Wolfsburg, que es juguen aquest vespre passar l'eliminatòria. I el jugador del Girona, Darío Sarmiento, estarà 10 setmanes més de baixa i es perdrà pràcticament tot el que queda de temporada. Així ho ha anunciat el club aquest dijous. L'extrem argentí no juga des del 31 d'octubre del 2021 i han encadenat lesions musculars. Sarmiento va arribar al Girona cedit pel Manchester City l'estiu passat. L'atacant, que només té 18 anys, suma un total de 9 partits jugats. I en tennis aquesta matinada, Carlos Alcaraz pot seguir fent història als Masters 1000 de Miami. El jove tenista murcià s'enfronta al croata Kecmanovic amb una plaça per a les semifinals en joc. Si aconsegueix la victòria avui, l'espanyol entraria en el número 13 del rànquing ATP mundial, però si passa la final i la guanya, escalaria fins al número 11. Tot plegat, l'endemà que en el quadre femení s'hagi hagut de retirar Paula Badosa per una infecció a la gola i a l'oïda. La tenista de Begú va haver d'abandonar el partit que jugava contra Jessica Pegula.
Gràcies, Pau. Tindrem més informació d'aquí una hora. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé i Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
És un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel. La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Càritas amb Ucraïna.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
I són les 4 i 6 minuts i aquí estem, segona hora del Tot anirà bé, a la sintonia de Ràdio Estel. Recordin que en 30 minuts, aproximadament, tindrem les claus que ens permetin entendre de quina manera l'economia ens acabarà afectant en els propers temps, no? Que tenim una situació realment complicadíssima al damunt la taula. És per això que cada setmana ens arriba el nostre referent, el Gonzalo Bernardos, no? Per obrir-nos una mica la mirada davant una qüestió absolutament complicada. I ara els explico una anècdota. Avui fem el programa 138 del Tot anirà bé. Vam començar a mitjans del mes de setembre. Durant aquests mesos han desfilat per aquí tot de persones importantíssimes, no? Jo què sé, fa un parell de dies el president d'Esquerra Republicana. Hem tingut polítics de primer nivell, grans actors, grans actrius. Mai a la vida s'havia produït una expectació com la que hem vist avui aquí entre els mateixos companys i companyes de Ràdio Estel. Emma Vilarasau, bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda, guapes.
Sempre la lies així, allà on vas, o...?
Sí, a vegades sí, però jo no la lio. Jo vaig i ja està.
Com estàs?
Molt bé.
Quin gust trobar la teva mirada.
Sí? Ai, sí. Que bé.
És veritat. I la Emma Vilarasau, que evidentment a través de la televisió, jo crec que tothom ha vist la mirada de la,
sí,
de la Emma en persona, encara és més impressionant.
Ai, moltes gràcies.
Com va la vida?
Doncs molt bé. Ara, en aquests moments, molt bé. Molta feina. Feina que m'agrada, que va bé, que funciona. Desgraciadament, la situació segueix sent horrible, cada vegada és pitjor. Aquesta actualitat que ens passa per sobre i que ens... No sé, jo cada vegada quan m'aixeco al matí sento tot el que sento, penso encara com la gent ve al teatre, saps? I els hi agraeixo tantíssim.
Però probablement per això, també, no? Això ho hem comentat moltes vegades d'aquí, no? Que estem tan cansats de tota aquesta actualitat, tan cansats d'aquests titulars que ofeguen, que angoixen, que el fet d'arribar a un lloc on una sèrie de persones properes et facin oblidar una mica, una estona, un parell d'hores, la teva vida, s'agraeix.
Sí, està bé, o et facin pensar en altres coses que no sigui allò, no?
Clar.
Però sí que és cert que quan l'economia tremola, els teatres també, no? Ja. Perquè quan la gent sent incertesa econòmica, doncs tothom ens acollonim.
Ja.
Però vaja, aquesta vegada no és així. La gent, suposo que tenia moltes ganes d'anar al teatre amb llibertat i de sortir i de passar-s'ho bé, per tant, espero que...
És que s'han barrejat moltes coses, no? Perquè s'ha barrejat, efectivament, aquesta crisi econòmica amb aquests titulars, com dèiem, terribles, de la guerra, que a aquestes alçades haver de parlar de la guerra i tan a prop fa cosa, però s'ha barrejat també amb el post-Covid, és a dir, amb aquesta història que hem estat tancats durant tant temps. I necessitem el cara a cara,
sí,
no?
Sí.
La proximitat.
I ara semblaré molt trivial, però és per treure importància també, i amb aquesta merda de temps
és
que ens està fent.
Però és la primavera,
que si
això.
No surt el sol, ens morirem tots plegats.
Ei, que neva,
prou,
eh?
Ja.
Emma, que neva aquest cap de setmana
ja
alguns sé, punts,
però
eh?
Ja no pot ser, home.
Però és, un bon, és una bona manera d'anar-se'n al teatre, aleshores, no? Escolta, aquesta senyora, que sempre és notícia, m'ha agradat molt perquè quan ha arribat em diu, de què hem de parlar?
De què hem de parlar, sí.
És normal que ho pregunti, perquè té diverses coses de les que podem parlar. Una és una trajectòria brillant, que ja de per si vestiria no una, sinó 10 milions d'entrevistes. Dues, perquè ahir, si no m'equivoco, es va estrenar una sèrie de televisió, sí, molt interessant,
sí,
i molt necessària, d'altra banda,
molt
no?
Molt necessària, sí. Sí, sí, és una sèrie que ha fet Televisió Espanyola, que es titula Ser o no ser, i que... I jo sempre ho penso, reflexa la realitat del carrer, o sigui, les sèries, nosaltres sempre anem a remolc, no ens estem inventant res, ni s'intenta tampoc fer bandera de res en aquesta sèrie, sinó retratar una realitat que existeix de les diferents sexualitats que existeixen avui a dia, sobretot entre la gent jove, no? Mm-hmm. I que això sigui normal, de veure, de sentir i de poder expressar. I ja està.
Avui quan mirava aquesta sèrie, de sobte he pensat que, en realitat, fixa't, dius, les diferents sexualitats que existeixen avui en dia. Segurament avui en dia el que existeix és una gran llibertat per poder-les expressar.
Sí.
Perquè
sí,
la meva sensació és que aquestes sexualitats deuen haver existit sempre, però que no es podien expressar, no?
Sí. Sí, exacte. O sigui, jo crec que n'hi ha unes, no? Ser gay o ser lesbiana és absolutament ja...
Normalíssim.
Ja és, sí, com antic, sí, diguéssim,
és,
no?
És antic.
És antic. L'altre dia parlàvem amb un amic gay i que em deia ser blanc i gay. Ara no té cap mena de gràcia, dic ja, ja. Però sí que hi ha una altra sèrie de sexualitats que jo crec que encara que la gent les poguéssim tenir o les poguessis sentir, estaven tan poc reflexades en lloc que potser molta gent les va deixar córrer, no? I es va adaptar al model estàndard perquè allò que ell sentia veia que no hi era enlloc, uh-huh, no? Està bé que ara allò que aquella persona podia sentir o aquelles persones podíem sentir es pugui veure i sigui normal i ho anem normalitzant ja d'una vegada, no?
Fixa't que fa uns anys un amic meu se'n va anar a viure a Bangkok i em parlava del tercer sexe. Va ser una cosa que, i no parlem de fa tants anys, que era gent que efectivament no sentia ni home ni dona, que sentia una altra cosa, no? I cridava molt l'atenció. Aquí, en poc temps, és com si haguem obert els ulls, no?
Sí.
I això està molt bé, no?
Sí, 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 sí. El no binari, el ser fluid, no? De dir, bueno, pues, no sé, no m'identifico ni aquí ni allà. Jo crec que són converses que donen per molta estona, eh?
Sí,
perquè
sí,
jo sempre penso, bueno, a veure, el sexe és una cosa, el gènere és una altra, i a mi també m'agradaria sentir la definició de gènere, no? Què és el gènere? I sempre penso que el gènere és una cosa educacional, no és una cosa amb la que neixes. Tu neixes amb un sexe i després et fan d'un gènere.
Uh-huh.
Això és el que jo penso i pot ser molt poc científic, eh? Però, perquè penso, però què és ser dona? No? I què és ser home? A part dels òrgans genitals, què és? Què és? Que algú m'expliqui. No, jo no ho sé, no? Perquè llavors comencen a anar-se'n amb adjectius poc agraciats, no? Són més sensibles? Perdona, no. No anem per aquí. No? Hi ha moltes coses que dius, bueno, ho podem definir.
Mm-hmm.
I a mi m'agradaria... Ho he buscat, eh? He intentat enterar-me d'això, però ningú s'aclara gaire, eh? Perquè jo crec que és una cosa com... cultural. No és el mateix ser dona aquí,
uh-huh,
que ser dona a la selva de l'Amazones. Sí, físicament, no amb el gènere. No ets el mateix.
És veritat.
Llavors, bueno, pues, m'agradaria... És un tema, ja et dic, apassionant i llarguíssim, eh?
És que la societat va amb moltes velocitats a la vegada.
Sí.
És a dir, jo recordaré sempre, quan estava a Ràdio 4, feia els matins de Ràdio 4, i ens va trucar una vegada una noia i em va dir, i em va cridar molt l'atenció, perquè diu, vosaltres parleu amb molta normalitat de l'homosexualitat, envoltats per una realitat que és la de Barcelona. Però quan surts de Barcelona i te'n vas a viure a un poble determinat, que no ha de ser tampoc massa petit, l'homosexualitat masculina encara, però la femenina encara ara, a hores d'ara, ja té molt de camí de recórrer per arribar a una certa normalitat, no? I aquesta societat, efectivament, li cal un sacseig, ja no només a nivell d'homosexualitat, sinó a la línia que tu estàs comentant ara mateix, no? Mm-hmm. D'aquí aquesta aposta, que em sembla interessantíssima, sí, que ha fet Televisió Espanyola,
sí,
no?
Sí, 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 sí. Bé, la sèrie, el protagonista és una nena que ha fet el trànsit de nen, mm-hmm, o sigui, un adolescent, ja, i el bo és que tampoc hi ha un gran plantejament de quin problema... No, això ja es dona per sentat, això ja s'ha fet, aquest pas està fet, la mare amb les seves petites coses, però ja ho té assumit, i el problema és com aquest xaval que s'ha canviat d'institut i entra a un institut nou i ell pensa, aquí ja està, ja no tinc passat, jo puc començar a ser el que vull ser. Malgrat això, segueix amagant moltes coses en els companys, no? I llavors és, bueno, la lluita amb una professora, ell fa batxillerat escènic, amb una professora de teatre que li diu, traieu-vos tots les màscares, tots. I tu també. I sigues el que vulguis ser, però no ho amaguis més, no? Perquè ell ho va amagant a tothom.
Sí, hi ha sensacions a la vida a les que et veus com obligat a haver d'estar donant explicacions, sí, no? Haver, sí, nascut sota el no plantejament del gènere o de la sexualitat, simplement amb l'acceptació i tal, és molt còmode. És molt còmode, escolta'm, està bé, eh?
Sí, però tots portem màscares.
Ja, segur.
Tots les
segur.
Portem.
Segur.
Uns molt grosses, unes màscares que els hi pesen tant que els fan malviure. Però uns altres sempre portem una màscara de la imatge que tu t'has creat, d'allò que tu vols ser. I ara, encara més, amb totes les xarxes socials, no? De jo sóc aquesta, aquí m'he retocat, aquí ja no sóc ben bé jo, m'he tocat els llavis i tal, ara com ho venc, saps? No m'agrado. Tots ens fabriquem alguna cosa de la que després som esclaus.
Ja.
Perquè en el fons no som així.
Clar. En aquesta sèrie tu ets la professora.
Sí,
ets molt professora. Últimament ets molt professora, tot
molt
arreu,
bé,
no?
Professora de teatre, professora sempre d'arts, però...
Està molt bé. Tant. Ets la Carmen,
sí,
no?
Sí, en la sèrie sóc la Carmen.
I per tant,
sí,
això significa que estàs envoltada de gent molt jove,
sí,
que deu haver estat una experiència xula,
ha sigut,
no?
Meravellós, meravellós. Perquè tots els nois i les noies eren meravellosos, entregadíssims, entusiastes. A més, respiraves amb ells que ells sí que tenen una sèrie de coses molt assumides, uh-huh, no? Perquè per ells la sèrie era lo más normal, no?
És coses... interessantíssim,
sí,
sentir converses a vegades de nanos de,
sí,
18-20 anys.
La seva realitat és una altra, realment, no? No és ja la nostra. I tenen molt assumit moltes coses que potser massa ràpidament assumides, també t'ho diré, que després a vegades...
Això fa cosa, eh?
No?
Fa una mica de vertigen, no?
Sí.
Quan veus com les noves tecnologies influeixen,
sí,
en que els nens deixin de ser nens, en aquest sentit, com a,
sí,
mínim... Molt... Nens i nenes, eh?
Sí, sí,
molt,
sí,
abans sí que fa
cosa. I després,
cosa,
en canvi, tenen una gran ingenuïtat en molts temes, no? Però...
És que segueixen sent nens,
sí,
i nenes.
Deixant això a part, l'experiència de rodar això va ser meravellosa pels nens, pel guió, perquè quan me'l van passar vaig pensar que era un guió excel·lent, fresc, amb molta naturalitat es planteja el tema, amb molta naturalitat, tots, perquè n'hi ha diversos de temes, i després, clar, em va encantar ser professora de teatre. Jo sempre m'hagués agradat fer una sèrie sobre una escola de teatre. No fama, però una altra cosa, perquè realment penso que el teatre, i en aquestes edats, ajuda moltíssim. Ajuda moltíssim. Pujar en un escenari i poder mostrar-te. Encara que sigui a través d'un personatge, però poder mostrar-te, no?
T'obre la ment, clarament,
sí,
no?
Sí, i els fa treballar en equip i fa que entenguis moltes coses, i crec que és molt necessari.
I no ho havia vist mai així, però efectivament, clar, t'obliga des del primer moment a fer de l'empatia una eina laboral. En el
absolutament,
sentit en el, clar,
absolutament.
En el sentit en el que has de ser la Carmen d'aquesta sèrie, però has de ser l'Amèlia de l'Oreneta al Villarroel Teatre, que també la podem veure al Villarroel Teatre, amb una,
sí,
que no és professora tampoc de teatre.
És de cant.
És de cant, en de aquest cant. Cas. Que bonic, això, també,
sí,
no?
Sí, 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 sí. Mira, no ho havia pensat, és veritat. Jo sempre deia, l'Anna Lizaran sempre deia una cosa, si no hagués sigut actriu, jo no hagués sigut una mala persona. I penso que el fet d'actuar t'obliga a entendre tants personatges al llarg de la teva vida, però no entendre'ls de boquilla.
A viure'ls.
No? A viure'ls, a expressar-los, a entendre les seves essències, realment d'on ha sortit tot allò, que d'alguna manera ets molt més tolerant, no? O molt més empàtica. I per això deia que en el jovent també li va millor, perquè viuen els adolescents en una edat que és cert que és jo, millor, millor, quién soy yo, dónde voy, cómo soy, cómo me gusto y cómo no me gusto. I intentar empatitzar amb altres realitats també ajuda a obrir una mica.
És curiós perquè, efectivament, és una sensació personal. Ser adolescent avui és molt més difícil que ser adolescent quan nosaltres érem adolescents, no? Estàs envoltat de tota la pressió de les xarxes socials...
És diferent. Jo crec que nosaltres tampoc ho vam tenir fàcils, eh? Jo, almenys, que vaig ser adolescent als últims coletazos del franquisme...
Ja.
Home, realment... Era meravellós perquè tenies tantes coses per trencar.
Ja.
Podies trencar tantes coses i havies de trencar tantes coses, però et senties molt aixafat, també. I molt poc... O sigui, els adolescents érem res a l'època. Ara tenen molta importància, els adolescents. De fet, es fascina televisió i moltes coses per ells, perquè són grans consumidors, no? Però a la meva època era allò, eres adolescente, calla, que no tens raó de res, que no saps res, saps? I tu havies de currar... Bueno, així vam sortir rebels tots, no? Tots ens vam fer... Bueno, moltes coses ens vam fer. Ara no ho explicarem.
Però fer-se moltes coses, deixa'm dir-te, amb el pas del temps, és una cosa que sempre, diguem, cotitza l'alça dins el currículum, no?
Clar, però vull dir que ho vam haver de provar tot, de rebentar tot, d'experimentar tot, perquè estàvem molt aixafats, no? Vull dir que cada època té les seves dificultats. Ara el que hi ha és... És una cosa que no sabem on ens portarà, perquè realment això de les xarxes socials fa una mica de vertigen i no saps on anirà a parar, però ja ho veurem d'aquí uns anys. No?
A mi m'angúnia l'efecte post-Covid. És a dir, això m'ho va dir un dia el Jordi Turull, un bon amic, no? que va dir, ostres, hem agafat a tota una generació que està en el moment d'experimentar, sí, de viure, de començar la universitat, de, jo què sé, de viure experiència i tal, i els hem tancat a casa durant 2 anys.
Sí, sí.
Uf!
No, de fet, bueno, els psiquiatres diuen que tenen molta feina, no?
Ja, ja.
I que les cues són, ara, pobres.
L'Oreneta és una gran cançó, no?
Sí.
La que toca ensenyar a un senyor, un noi,
sí,
que de sobte es presenta.
Sí, a un noi que es presenta a casa, sí, sí.
Explica'ns-ho,
sí,
això és el que passa a la Villarroel.
Això és la Villarroel, sí. Allà el tema és diferent, però també toca per aquí. Aquesta obra la va escriure el Guillem Clua després d'un atemptat que hi va haver a Orlando, uh-huh, contra un bar gay, i ell es va sentir com molt colpit. Això va passar el 2016, van matar 50 persones i en van ferir com unes 300, bueno, molta gent. Era 2 dies abans de l'Orgull Gay, bueno, era una data d'aquestes que hi havia molta gent, i el Guillem es va sentir com molt colpit també perquè en els mitjans de comunicació s'evitava parlar del bar gay. O sigui, es deia un atemptat terrorista, però no, saps, no s'acaba. I això el va com revoltar i d'aquí va néixer aquesta obra. L'Amèlia, que és la professora de cant, és mare d'un dels nois que hi havia en aquest local.
Uau.
I llavors és una obra sobre el dol, sobre l'empatia, sobre el perdó, sobre la culpa, sobre l'entendre, sobre el no entendre. No vull desvetllar perquè hi ha diverses sorpreses, no? Però és una obra amb una càrrega emotiva molt, molt forta.
És interessant. Ahir va estar en aquest programa la nova directora del Born. Deixa'm dir-te... interessantíssima, una noia interessantíssima, que ve de ser professora de literatura testimonial. Jo no havia sentit a parlar mai de la literatura testimonial, em va semblar realment meravellosa, no? I m'està recordant la conversa perquè parlàvem de la necessitat de reflexionar. És a dir, de que segurament, parlàvem de lo de l'essència i les xarxes socials, però tots hem caigut de quatre potes amb l'ús d'unes tecnologies que se'ns han menjat, no? Allò d'anar pel carrer i veient la gent enganxada al telèfon sense mirar-se entre ells, i moltes vegades tu et trobes a tu mateix protagonitzant una escena d'aquestes característiques, per molt que després diguis el que diguis, no? Segurament aquesta obra, una de les coses que m'agraden és aquest punt de reflexió sobre la cosa, no? Sobre... hem d'utilitzar la cultura per alimentar-nos, no? Per alimentar la nostra ment,
sí,
efectivament, no? Amb aquestes influències, no?
Sí, i perquè en aquesta obra, concretament, a mi m'ha passat algunes vegades, no gaires, de fer una obra tan catàrtica, com aquesta, en la que la gent surt tocada, però no és una obra fosca, no és una obra sobre la part fosca del dolor, que també, però no, però és lluminosa. D'alguna manera, la gent surt dient coses, trucarem a mare, saps? Bueno, la necessitat també reivindica una mica l'obra, i això és important, de posar paraules als sentiments i de dir-les. De dir-les abans no sigui massa tard. I posar paraules als sentiments a vegades no és tan fàcil.
No, eh? Ni saber triar les paraules adequades tampoc, no? I ara ens anarem a l'altra,
sí.
a la recerca del temps perdut.
Ah!
No pares, eh? No paro, és que estàs no a tot arreu.
Estic o sigui, on fire.
Em deies, de què hem de parlar? Hem de parlar de la tele, hem de parlar de la Villarroel, hem de parlar del lliure, el teatre lliure, no? D'això sí que vam parlar fa 4 dies, aquí amb en Jordi Buixaderas.
Amb el Jordi.
A la recerca del temps perdut. Fem 5 cèntims, perquè aquí estem parlant d'una lectura, no?
Sí, són lectures una mica... Bueno, sí, lectures una mica dramatitzades d'una... El Josep Maria Pinto, que és el traductor d'aquest Prus que fem, va fer una feina impressionant per poder-lo reduir. Ens hem quedat, segons ells, amb un 6% de Prus, imagina't, tot el que s'ha deixat. 6% només. I són 7 llibres i fem 7 lectures, una lectura per llibre.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
He llegit algunes entrevistes que d'entrada Proust et va costar, no?
A mi hi ha alguna cosa que em costa d'ell, però després quan el llegeixes entenc el valor i entenc per què va canviar la manera de pensar i la manera d'escriure, no? Però realment al principi era com... No puc amb un senyor que fa una subordinada d'una subordinada d'una subordinada d'una subordinada, que no arribem mai al final. Però després entenc que té un valor impressionant. Va retratar una època parlant... Mira, a mi les tres coses van allà... Proust era gay, mai se'n va amagar, i retrata una època molt difícil per aquesta gent. I la retrata amb una... El que impressiona d'ell és com si... pogués ser objectiu. Ell observa, un gran observador de la vida. Observa la vida i intenta plasmar-la. Però com amb una gran objectivitat, saps? Sense... No és una novel·la d'aquelles que el protagonista sent i pateix. Sí, sent i pateix, però està redactat d'una manera que sempre hi ha un punt de distància, no? És com un voyeur de la vida. I, per tant, com que se la mira de lluny, perquè estava malalt, la pot descriure molt bé.
Mirar-se la vida de lluny és interessantíssim. Això s'entén sobretot quan un va fent anys, també, no?
Sí. És millor viure-la, però bueno, és veritat, viure-la de lluny.
Pots fer les dues coses.
Sí, a vegades no tens temps.
Home, et vas embolicant, digues, no? Sí, sí. Et costa molt, digues, no?
Quan els projectes m'agraden, em costa molt, sí.
És veritat que avui estem parlant de tres projectes que són fàcilment combinables en el sentit,
sí,
en el que
sí.
El primer, el de la televisió, imagino que això ja es va acabar fa temps.
Sí, sí.
El segon són lectures dramatitzades, vull dir que
les fem els dilluns.
I finalment aquí tenim l'obra de teatre,
sí,
no?
Sí, sí.
Que és la
potent.
L'adrenalina diària,
sí,
no?
Sí.
Perquè continua sent l'adrenalina diària, no?
Sí, cada dia. Jo tinc nervis cada dia.
A mi em passa aquí.
Sí?
Sí. Cada dia... Nervis.
No, però allò, el cuquet, no?
Aquella coseta. Sí.
I, de fet, penso, el dia que no em passi... no sé, potser serà el dia de deixar-ho, no? Perquè ja... A mi m'agrada tenir aquesta sensació els 15 minuts abans que em vaig posant allà i que sempre penso, i si no em surt?
Ja, no? Se'n queda un blanc.
O si no em surt, si l'emoció no em ve, si no ho sé fer, si de cop em col·lapsi, jo què sé.
A mi això em flipa de vosaltres. És veritat, l'emoció, perquè... Jo recordo una vegada, fixa't, amb Sergi Mateu, que fa molt de temps que no l'he vist, però va venir un programa i vam començar i em va dir, durant la pausa publicitària, en el fons treballem del mateix. Tu fas un paper, que és el paper, en aquell era un programa molt especial,
sí.
No? Diu, i jo faig un altre, i jo poso cada dia en el paper d'un altre, no? Però jo pensava, ostres, vosaltres sí que heu de tenir una capacitat bestial d'abandonar la vostra vida fora, no? El dia que tens un mal dia, que has tingut un mal rotllo... Sí. Amb qui sigui, no? Que estàs de veritablement mal humor o molt contenta, que potser a vegades és més difícil, i has de ficar-te en aquella cosa que tu domines perfectament durant molt de temps. Avui els explicava a l'equip que durant molt de temps es deia que tu eres la persona, jo estic segur d'això, que millor ploraves a Catalunya. Te'n recordes? Se'n va parlar molt d'això en el seu moment, no? Era l'època d'Eulàlia Montsolés.
Sí, sí, sí.
Això ha de ser dificilíssim, no? El deixar l'alegria a la porta i deixar-te anar pel personatge. Això ha de ser molt
complicat. És com musculatura emocional, és com tenir molt entrenat l'aparell perquè pogués abandonar, com tu dius, la teva persona i vestir-te de l'altre, no? Posar-te, que et posseeixi l'altre i donar-li totes les teves emocions i tots els seus sentiments i fer-ho amb molta honestedat. Jo aquesta obra, clar, quan tens papers així tan potents, no? Una mare que ha perdut un fill, jo pensava, per favor, si mai ve algú que li hagi passat això, que no pugui pensar que aquesta tia no s'hi ha ficat o no en té ni idea o no... Jo vaig llegir llibres, especialment un que em va ajudar moltíssim, sobre mares que havien perdut fills, perquè jo... És veritat que els actors treballem amb la imaginació, i si et passés a tu, i si tal, però hi han coses que jo és que no podia accedir a certs llocs d'aquest dolor, no? I trobava molt frívol parlar amb gent que li hagués passat. Igual em va passar quan vaig fer Vent del Pla, parlar amb dones maltractades, pensar, hòstia, no sé, és difícil, no? Vull saber què heu sentit, o sigui, per poder-ho fer, perquè no ho sabem tot. Jo em vaig llegir un llibre duríssim, però molt lúcid, de Piedad Bonet, Lo que no tiene nombre, que parla del suïcidi del seu fill, i em va ajudar molt per entendre el que era el dol d'una mare, no? I jo crec que li dec amb ella aquest paper, perquè t'ho juro que em va ajudar moltíssim. Algun dia m'agradaria conèixer-la.
Vist des de fora, penso, sempre he pensat, d'una mare, també d'un pare, ha de ser una de les coses més difícils d'encaixar.
Jo crec que sí.
La mort d'un fill, i el suïcidi d'un fill ha de ser, terrible, terrible. Mm. Saps que ara que has fet referència a Vent del Pla, pràcticament per acabar, però...
Sí.
Avui m'he sentit molt gran.
Ah, sí? Sí. Per què?
Perquè havíem preparat l'entrevista, saps? La Núria, que és aquella noia rossa d'allà, que és molt fan teva, que t'ha anat a buscar, és la primera vegada. Sí. És que la Núria i l'Andreu s'han anat a buscar la convidada al taxi.
Com es xiva, no? Això... Ara s'està xivant molt.
No, al contrari. Això significa que t'admiren molt, no? M'ha fet molta gràcia, perquè el guió ha posat... Va ser Vent del Pla un punt d'inflexió a la teva carrera, com si fins aleshores, saps, i he pensat... Que jove és la Núria.
Sí.
Perquè, clar, per mi el referent és Eulàlia Montsolís.
Va ser Eulàlia Montsolís, sí, el punt d'inflexió fort.
Quina passada, aquell paper,
sí,
eh?
Sí.
I, a més, la sèrie, ara que estem parlant de trencar esquemes mentals, clar, era una dona que estava enamorada del seu germà. Allò va ser molt fort, i ho teníem a la sobretaula de TV3.
Sí, sí, era molt heavy. El que va fer el Benet i Jornet amb aquella...
Una passada, eh?
Molt. I amb el Jordi Dauder, molt. A més,
el Jordi Dauder
mai va emetre, perquè això ho vam parlar, i no es va emetre un judici sobre aquesta relació. No es va dir això és intolerant. Si ho deia algú, eren personatges molt rectes, la mare o així, no? Però la sèrie no emetia un judici sobre això. No deia això és horrible. Deia això ha passat. I clar, era xocant, perquè s'estimaven molt.
Molt. Me'n recordo el Jordi Audé, pobret meu, que ell anava sempre amb auriculars, caminant pel carrer, aprenent-se la lletra. I clar, Mateu Montsolés era tan dolent, sí. Era aquell home tan dolent, que la gent l'anava increpant pel carrer. Era una cosa... Però li deien de tot, eh? Li deien de tot.
Sí.
Ja veus, ha plogut una mica.
Ha plogut una mica, sí.
I el que plourà.
Sí.
No?
Sí.
Mirant
sí.
El futur, que tens, amb perspectiva, Emma?
Tinc en perspectiva... Primer es farà gira de l'Uraneta. A mi m'agradaria que l'Uraneta la poguessin fer per escoles. Crec que és una obra necessària per la gent jove. I després tinc una cosa, però no la puc dir perquè no s'ha dit encara la programació del llibre i no puc avançar. Faig una cosa al llibre l'any que ve, a la Fabià Puigcerver. Però no puc dir què, perquè no s'ha dit la programació i no puc dir-ho jo abans.
Bueno.
És una obra molt potent i molt... Bueno, d'un gran del teatre americà i molt bona.
Que bé. Doncs ja està.
Pues ja està.
Això, jo només tinc una cosa. Segons vas anant als llocs que t'esperen, et vas parangir així o no?
Sí.
Però en canvi tu ho portes molt bé, això, no?
Bueno, no sé, fa molts anys que ho visc.
Que et passa?
Sí, a èpoques menys, a èpoques més. Però m'agrada que sigui gent jove, saps? Perquè a vegades penso, ja només són les de la meva edat, però no, hi ha molta gent jove.
Ara, de veritat, de veritat, no és ni pel... De veritat que no, però és bastant al·lucinant, t'ho dic en sèrio, és bastant al·lucinant que tu dius, demà em ve el programa Lema Vilarassau, i ho diguis, en el marc que ho diguis, la gent flipa.
Ah, sí?
T'ho juro.
Mira, moltes gràcies.
No, és bé, ja, ara com a respon al que t'acabo de dir, ja ho entenc, que és, no busco el comentari, sinó la constatació de... Jo sempre dic, ara, perdona'm la comparació, perquè no té res a veure el que vaig a dir. Jo recordo una vegada, quan li van fer allò d'Hisenda a la Lola Flores, que deia, sí. España me quiere.
Sí. I tu dius, si cada uno pone una peseta.
Te'n recordes d'allò, no?
Sí, totalment.
Clar, després vaig entendre per què aquesta senyora pensava que la Espanya l'estimava.
Ja,
a tu la gent t'estima, no?
Bueno, ja fa tants anys que em veuen, no? Que, si no...
Aprofites, pobres. Si vols demanar una passeta o alguna cosa, també, no?
No, que vinguin al teatre, és el que demano, que segueixin anant al teatre.
I tu de tant en tant a Ràdio Estel.
Oh, i tant.
Ha estat un plaer, Emma.
Igualment.
Com
moltes
sempre.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies,
com
sempre.
Gràcies a tu.
Gràcies. Senyors i senyors, 4:36 minuts, fem una petita pausa i ara la tornada... I ara la tornada tornem a l'actualitat, tornem a la cosa aquella de l'economia i, això sí, de tots els diners que tinguem, guardarem una miqueta per al teatre.
Ah, sí.
Vinga. Una pausa, tornem ara mateix.
Ràdio Estel.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar. No és un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinari amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé.
Amb Toni Marín.
Estem a 22 minuts de les 5 de la tarda. Gonzalo Bernardo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
La que s'ha liat aquí, Emma Vilarassau, encara ara, Està tothom fins a fotos.
Sí, una dona molt popular.
I molt guai, la veritat és que sí. Tant de bo l'economia fos tan popular i tan guai, que no sé si és la millor manera...
Popular, t'asseguro que en aquest moment ho és molt.
Això és veritat.
Guai és poc.
És que estem mirant-ho tot i la veritat és que no sabem per on agafar-ho, no? Perquè portem uns quants dies entre el tema de la inflació, el tema del no sé què, que cada vegada són més pobres en el sentit en el que estan pujant els preus de manera bestial. Tot és...
Però jo estic aquí per donar-te solucions.
Estupendo, no?
Tu agafes, digue'm quin problema tens i jo et donaré una sèrie de solucions que no són màgiques, que són com les medicines, que sempre tenen algun efecte secundari, però que arreglen més que empitjoren.
Ah, sí, Sí. O sigui, tot això, comencem pel començament.
Sí.
Tot això té solució.
I tant.
I solució ràpida?
Bastant. Mira, tu, el principal problema que tens en aquest moment és un problema d'inflació.
Mm-hmm.
Jo no sóc una persona que sempre parla del problema de la inflació, però dono la raó de que en aquest moment tenien la inflació més elevada des de 1985 i amb la diferència que de 1985 era de baixada.
Uh-huh.
I aquí, en molt poc temps, hem passat d'una inflació pràcticament nula, per exemple, en febrer del 2020 era nula, a una inflació del 9,8%.
Yeah.
Per tant, prioritat, reduir-la. I la prioritat per a reduir-la és relativament senzilla. Diu, escolta, anem a veure què és el que ha generat en els darrers temps més inflació i que està en la mà nostra.
Yeah.
A prop de l'electricitat.
Sí.
Per què? Perquè el que marca el preu que paguem de l'electricitat és el preu del gas.
Clar.
I si el preu del gas puja força, el preu de l'electricitat el segueix. I això permet que les elèctriques tinguin uns beneficis impressionants.
Sí, sí.
Perquè ho hem parlat en aquí en aquest programa alguna vegada. Tu imagina't com en el mes passat tu cobres electricitat en promig el mes passat, perdó, encara estem al març.
Uh-huh.
En el març hauràs cobrat electricitat a 282 euros megawatt hora i et costa 11 la hidroelèctrica o et costa 21 la nuclear. Estàs guanyant moltíssim.
Yeah.
Llavors, clar, aquí hi ha uns que perden, les altres empreses i els consumidors. Llavors, hi ha una mesura que tenen que aprovar en Europa, i tenen aprovat, que és, miri, fem la seccionalitat del mercat ibèric, un gran assoliment de Pedro Sánchez,
sí, sí, Déu-n'hi-do, no?
I vostè podrà posar un preu del gas limitat. Val. Avui el govern acaba de treure que el preu màxim del gas serà 30 euros.
Fins al desembre.
Val. Això significa, Toni, perquè facis una idea, que el preu en el mercat majorista de l'electricitat serà per sota de 100 euros.
Mm-hmm. Ostres, està molt bé.
Perquè jo, en l'article d'aquesta setmana, per Crònica Global, l'article era per què i quan baixarà el preu de l'electricitat. I jo el marcava de que perquè sigués 100 euros el preu de l'electricitat, el del gas tenia que ser 35, perquè tant aquí està més baix. Com faig aquests càlculs? Mira, Toni, són fàcils.
A veure.
Si el preu de l'electricitat és 30... Perdó, si el preu del gas és 30, això es converteix en preu de l'electricitat en 60. Multipliques per 2. Li afegeixes els drets d'emissió de CO2 i li afegeixes els peatges per accés a les xarxes de transport i distribució d'electricitat. Compte. Al final, aprox 90 euros. Val, clar, si tu passes de 282 a 90 euros, és sí, una baixada de pràcticament el 60%.
Ja. Yeah.
Clar, això significa que és la baixada en el mercat majorista, però en el mercat minorista, com el consum d'electricitat és el 30% uh-huh, de la factura, es transforma en un 18%.
Ja, ja. O sigui, si estem veient això, estic pensant, tu parlaves, hem de mirar la inflació a què es deu, no?
Sí.
I tenim, efectivament, la qüestió energètica, que efectivament aquí tenim aquesta mesura, que pel que comentes, en principi, aniria ben encaminada, no?
Sí.
Però n'hi ha altres. Sí. La inflació també, per exemple, el tema dels combustibles. També hem vist que hi ha una actuació per part del govern espanyol que en principi anava adreçada a la gent que hi treballa, als professionals, però que finalment serà per tota la població.
Sí. Això està, per mi, és una bona mesura que sigui per tota la població. Una altra cosa és com aquesta mesura s'ha posat en marxa.
Ah.
Perquè jo, Toni, sempre sóc un gran fan de fer les coses simples,
yeah,
el més fàcil possible.
Yeah.
Clar, d'agafar i dir que et baixo els impostos, per exemple, l'impost sobre la generació de petroli, l'impost especial sobre hidrocarburs, uh-huh, que és de 0,47 euros, 47 cèntims,
sí,
i el baixo 0,27, doncs ja està. No hi ha que fer res més. Ja me'l cobren i punt. Aquí no. Ara resulta que el preu és el que marca el sortidor, és el preu de mercat. Quan arribis a pagar, diran, miri, això li restem 15 euros, que és per gràcia de l'Estat,
uh-huh,
i 5, que és per gràcia de les petroleres. Aquest 5, posa'l en interrogant,
uh-huh,
perquè no descartis que per un costat te'l baixin i per l'altre costat te'l pugin.
Yeah.
Val? Llavors, jo, el que sóc el propietari de la bencinera, resulta que avanço els diners a l'administració. Si, per exemple, sóc una low cost i el meu és un marge reduït, per exemple, 10 cèntims, però que el que faig és vendre molts litres, el que d'avançà és espectacular i no tinc aquests diners.
Yeah.
I a la vegada tens una incògnita. Quan la bencinera cobrarà aquests diners de l'administració? Perquè jo treballo en l'administració pública i sé el que és.
Clar.
Jo tinc professors en les màsters que dirigeixo, els contracto, crec que els pago bé, però els dic, el que no te puc assegurar és com cobraràs. Perquè
quan cobraràs?
Sí, sí, perquè en un mes és perquè estem de tancament, en un altre mes és perquè aquesta assignatura no tinc clar que sigui la bona, en un altre mes és que no coincideixen una data amb l'altra. Hi ha persones que per aquestes raons arriben a cobrar 6 o 7 mesos tard.
Ja veus. Clar. Això, deixa'm dir-te, això hauria d'estar prohibit, eh? Vull dir...
Sí, home, Toni, treballar, sí, però...
Treballar per cobrar a 6 mesos?
Sí, però tu saps per quan...
Home, si ets una gran empresa, que tens un capital brutal...
Però tu saps per quantes mans passa?
No, si no dic el contrari. I evidentment no t'estic responsabilitzant a tu, sinó que de manera molt objectiva, pensant en una persona que es dedica a fer classes...
Sí.
Val. No deu tenir... Vaja, potser hi ha gent que sí, però la majoria dels casos no serà un capital al banc com per cobrar 6 mesos les feines que fa, no?
En aquest cas són executius d'empreses i ho poden permetre.
No és menys mal.
Però, Toni, és aquest tipus de funcionament. I aquest tipus de funcionament és superburocràtic, superlent, desfasat... Clar, jo sóc el propietari d'una bencinera... I t'asseguro que no dormiré durant tot el mes d'abril.
Ja.
I perquè tindré suficients diners, no els tindré. Ostres, clar, és que alguns ja estan pensant en demanar un préstec ICO només per finançar l'administració. Això no pot ser, Toni. Ja, no pot ser. Les coses se poden fer molt millor.
Sí, està clar. Bé, quan tornant al primer minut de la conversa, dèiem que tu tenies la solució. Hem vist dos temes en els que el govern sembla caminar en aquesta direcció. També s'han ampliat els terminis amb el tema dels ERES i tot això. ERES, no ERTOs.
Tard, però la direcció, diguem, és correcta, perquè la gestió en el mes de març és pèssima, veritablement horrorosa.
Si a tot això afegim una cosa que no l'has dit avui, però l'has dit moltes altres vegades, que per la contenció de la inflació és interessant apujar els tipus d'interès, i sembla que, efectivament, aquesta cançó està sonant cada vegada amb més força a nivell europeu...
Compte, Toni.
Ja veig. Li anava veient la cara. Jo anava parlant i li anava veient la cara. Compte per què, Gonzalo?
Compte perquè Alemanya les té aquí a dalt, saps? Ja. I les té aquí a dalt per la segona situació. Si no paguen en rubles
a Rússia
per al gas i el petroli, és possible que Rússia deixi d'exportar-los. Si deixa d'exportar-los, el que passa és que Alemanya no té suficient gas per l'economia.
Però mira, és notícia d'aquesta tarda. No? Putin assegura que suspèn la venda de gas si els països no paguen en rubles a partir de demà, això era el que deia, no? Però després, ara, després el que deia era que permetria seguir pagant en moneda estrangera, però sempre quan s'obri una compte en rubles dins de l'Estat. No sé exactament quina és la mesura, no he tingut temps de...
Sí, és el mateix. El que vol Putin és que els països, alguns països d'Europa, doncs les sancions no les compleixin.
Sí, clar, està clar, no?
A partir d'aquí és un dilema, però el tema principal, i és això, la gran amenaça, és que si Alemanya no té el suficient gas, resulta que prioritzarà les economies domèstiques que les empreses.
Yeah.
Les empreses hauran d'aturar la seva activitat i cauran en recessió al país.
Yeah.
I ja saps que nosaltres, en Europa i pel Banc Central Europeu, l'importem molt poc, però Alemanya...
Però l'importem molt poc, jo diria... De moment, i perdona la meva ignorància cap a on vaig. Jo ara fa una estona llegia que efectivament s'han produït contactes entre Mario Draghi i Pedro Sánchez per parlar de debò de la construcció d'una canonada entre Itàlia i Barcelona, en aquest cas, per tot el tema del tràfic de combustible, no? D'energia. Home, això pot ser una gran oportunitat realment per Espanya, no?
És una gran oportunitat per Espanya per haver fet les coses bé i Itàlia per haver de fer-les fatal. Qui està més a prop, Itàlia o Espanya d'Argelia?
Ja.
Espanya.
Ja.
Espanya té dos gasoductes i té com a principal subministrador Argelia.
Sí, sí.
Itàlia, Rússia.
Ja.
Per què? Perquè és més barat.
Ja.
Sí, és que, de veritat, és que és increïble. I ara, Toni, no t'ho perdis. El gas natural liquat, ve dels Estats Units.
Sí, sí, ja ho dius, això.
Arriba a Catalunya. I de Catalunya surt
es distribueix
per tota Europa.
És al·lucinant, això. Però això, com a hub energètic, que és una expressió que em fa molta gràcia, és interessantíssim per l'economia d'aquí, no?
Sí, però ja saps com som aquí. Hi haurà gent que li veurà problemes. Ui, 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 si hi ha una explosió, ui, ui, ui.
No, no, jo ara ho estic analitzant estrictament. És a dir, un altre dia ho analitzarem des d'un punt de vista mediambiental, un altre dia ho analitzarem des del punt de... Clar, s'han d'analitzar des de tots els punts de vista. Estrictament des del punt de vista econòmic, això és una gran oportunitat.
Sí, és una gran oportunitat, com també, deixem que t'ho digui, que hem tingut una molt bona notícia a Barcelona, i aquí hi ha que donar-li el... les gràcies i a la vegada felicitar a Jaume Golboni.
Ah, pensava com felicitar Ada Colau, no ho crec. Perquè Gonzalo Bernardo i Ada Colau...
No, és impossible que Ada Colau faci...
Ada Colau faci alguna cosa... És pura provocació, això que estic fent.
Que Ada Colau faci alguna cosa bé per l'economia, no, ella està en el seu ADN, el de creixement econòmic.
Ella és l'alcaldessa de Barcelona i, per tant, màxima responsable final d'aquelles coses que passin a la ciutat, no? Parles d'Amazon, no?
No, parlo de la Copa...
La Copa Amèrica.
La Copa Amèrica de vela.
Uh-huh.
És a dir, pràcticament, el Mundial de vela.
Sí, sí.
Això és un impacte que, a vegades, és superior fins i tot al de Tour de França.
Algun lloc he llegit avui, ho dic perquè vegis com és la cosa, l'alcaldessa Pija. És a dir... perquè vegis que hi ha molta gent que quan parlen de qui és la màxima responsable d'aquesta qüestió, sense treure-li ni un petit mèrit al senyor Collboni, perquè no estem parlant d'això, sinó que estem parlant de que, efectivament, en aquella crònica, també molt crítica, amb l'alcaldessa de Barcelona, el que es diu és que va arribar, que no volia ni el Mobile World Congress, i ara ja admet la Copa Amèrica, no? I el titular, és que m'ha cridat l'atenció, l'he llegit avui, era l'alcaldessa Pija, no?
Bueno, però és que... alguna cosa li ha de deixar fer al Collboni, perquè si no el govern municipal correria perill. La Copa Mundial de Vela, t'asseguro que no estava dins de les seves prioritats, sinó que li interessa molt que la coalició arribi fins a les municipals. I això ha estat una sessió en Jaume Collboni.
Tinc moltes ganes, m'acaba d'arribar ara, tinc moltes ganes de fer un programa sobre com els diferents partits polítics estan començant a enfocar clarament les eleccions municipals, que les tenim a tocar, són el 2023, i ja saben vostès que les maquinàries sempre es posen en marxa abans, no? Saps que Jaume Collboni ara és TikToker?
Home, és normal.
És normal, eh? Està molt ben fet, eh? No sé de qui ha estat idea, però està molt ben fet, això.
És una manera d'intentar arribar a la gent jove.
Sí, està molt bé.
I després ja va marcar la ruta a seguir el vídeo xupi guai d'Ada Colau en l'anterior campanya electoral, que jo, en aquests vídeos, dic 15, 16, no li feia més anys, eh?
Ja.
Per al contingut.
Doncs a mi em va agradar. Pel vídeo, estem parlant del vídeo. Deu ser que sóc molt més jove que tu.
Per una persona de 15, 16 anys, igual és impressionant.
No,
però...
va estar aquí en aquest programa, és que ara no recordo el... A mi Raisa, gràcies. El José Matosas, li hem de posar... Aquest senyor d'aquí li hem de posar un tron o algo. Va venir mi Raisa, que és la persona que va composar aquesta cançó. Vam al·lucinar. En fi, estàvem parlant d'economia. Deixa'm una cosa, l'altre dia vaig veure un titular que jo crec que tu ens pots ajudar a entendre també, no? Era un article a La Vanguardia que deia per què les coses pugen més a Espanya que la resta de països. I efectivament, en Portugal és una evidència, però també en altres... Per què?
Tres factors.
A veure.
Primer factor, Raquel Sánchez. Raquel Sánchez i la seva gestió de la vaga del transport ha estat horrible. A la gent l'ha entrat pànic. L'ha entrat pànic i ha fet que, per exemple, de forma impressionant, es consumeixi un 50% més de llet. I pràcticament...
Ah, pel tema del... clar.
Aquest efecte pànic ha fet que els comerciants facin l'agost del quinquenni.
És brutal, eh? És que vas al súper.
Sí, jo vaig
començar amb el dipòsit de benzina, però després hi vaig anar un parell de dies al súper i però què ha passat? Vull dir...
Sí, sí. Pues han fet l'agost del quinquenni. No d'un any, eh? De 5 anys seguits. Perquè han pujat els preus. El otro día, más vale tarde, un programa de La Sexta comprobaba de que habían pujat las magdalenas, había pujat el tomàquet y había pujat el chocolate. Y em dirás tú...
¿Magdalenas, aquestes... tomàquet y chocolate?
Sí, por ejemplo. Te traigo tres productos...
¿Per qué?
...que no tienen res a veure amb Ucraïna, ni amb els cereals, ni amb el gas, ni amb l'electricitat, pràcticament... senzillament que hi ha més demanda que de cop i volta.
S'ha posat a comprar magdalenes, s'ha posat a comprar xocolata...
D'una setmana a una altra, les compres en el mercat d'alimentació han augmentat un 23%, i els comerciants l'han vist, han agafat el seu estoc de productes i li han posat una etiqueta a sobre de l'altra o substituït una per altra. I marge per als comerciants.
Això és brutal, no?
Sí, sí. Però mira, jo això és que ja me'l conec. Jo estiuejava en un poble d'Osca, el que era el propietari del comerç era un cosí meu, i quan arribaven els estiuejants, el que feia era pujar tots els preus. Perquè nosaltres teníem una capacitat de pagar superior, estimava, el que eren els del poble.
Però això no cal anar quan tu estiuejaves. Te'n vas a qualsevol lloc d'estiueig.
Ja està.
I vols comprar una cosa que normalment cobres per 3 i et demanen 8.
Però això és,
o 12.
Era discriminació de preus. Agafen ara tal i això. Hi ha més demanda. Què hi havia darrere de que arribaven els que venen a passar l'estiu? Que incrementava la demanda i els n'aprofitava. Doncs els comerciants tres quarts del mateix. Aquest és l'efecte de Raquel Sánchez, que desconeixia per complet el que és una vaga del transport i les conseqüències que dona. Segon efecte. Jo al·lucino que l'INE agafi i calculi malament la inflació. La sobreestima pràcticament en 2 punts. Perquè considera que tothom té una tarifa regulada, la que va lligada al mercat majorista, quan només la té el 39,9%.
Yeah.
Tercera, a Portugal la tarifa regulada només la té el 15% i la tenen les persones més humils. I està capada. Què vol dir capada? Que si puja molt l'electricitat, el mercat majorista, el govern no la puja tant. Aminora la pujada. La puja, però menys. Aquí no. Som l'únic país que tenim tantes famílies en el mercat regulat i a la vegada tenim que el mercat regulat va ligat al majorista, que és totalment inestable i que d'un dia cap a un altre te pot variar el preu de l'electricitat un 10%.
Yeah.
Tot això fa... el caldo de cultiu, perquè te facis una idea, en el mes de febrer nosaltres teníem una inflació del 8, del 7,6 i Portugal el 4,2.
Déu-n'hi-do, eh?
Sent el mateix mercat ibèric de l'electricitat. I ara, Toni, si tot això se sap des de fa pràcticament 7 o 8 mesos, per què el govern no ha canviat la tarifa regulada?
Un moment. Gonzalo, per què el govern no ha canviat la tarifa regulada?
Perquè no li ha donat la gana. I no tinc una explicació raonable, perquè era molt fàcil. O perquè, d'alguna manera, dius, mireu, la tarifa regulada està allà, agafarem i estudiarem com canviar-la, malgrat que només feia falta copiar Portugal, però mentre tothom agafa i amb la mateixa empresa que està se'n va a tarifa lliure, però aquesta tarifa lliure no pot passar, previ a un acord amb les elèctriques, de 50 euros megawatt hora.
Nakama, només amb el pas del temps segurament podrem jutjar les coses amb la seva justa mesura, no? Perquè ara són massa subjectius.
Sí, però, Toni, me falta una mesura.
Va, t'has d'afanyar una miqueta.
Molt ràpid. Jo no sóc partidari de baixar d'impostos, però aquí una baixada d'impostos de l'IVA té conseqüències molt bones. No estic parlant de l'IVA general, estic parlant de l'IVA superreduït, de 4 al 2, i alguns productes de l'IVA reduït del 10 al 8. Per exemple, restaurants, no. Val? Això què significa? Això significa baixada immediata de la inflació, i segona cosa que significa, que beneficies a les famílies més humils.
Clar.
Per tant, per un partit d'esquerres, aquesta vegada és bo baixar impostos.
Doncs a veure si t'escolten. En qualsevol cas, jo no m'ho dic. Només amb el pas del temps podrem saber si com s'han fet les coses, no? Més enllà de les impressions que ara tinguem, que cadascú de nosaltres, i en funció del tipus de tendència ideològica que tingui, doncs la ve d'una manera o la ve d'una altra. Però els governs, no dic el govern, els governs actuals, quan això ho estimem amb el temps, els hi ha tocat de tot,
La pandèmia del Covid, ara el tema de la guerra. En el cas del govern català i espanyol, tot el tema del procés, les conseqüències del procés, l'alliberament dels presos... En fi, és que déu-n'hi-do la de pollastres amb les que s'han hagut d'enfrontar, eh?
Sí, Toni, però mira...
No, cinc segons, Gonzalo.
Un govern d'esquerres ha de mirar molt més pel benestar de la gent que pel dèficit públic, que és l'únic que li interessa a Calviño.
Molt bé, Gonzalo. Que tinguis una bona setmana.
Igualment, Toni.
Senyores i senyors, arriba a les 5 de la tarda, fem una petita pausa i a continuació parlarem d'una mesura anunciada al govern espanyol, la prohibició de fumar en terrasses, entre d'altres llocs. Ara els hi expliquem. Fins ara.